Bona tarda una altra vegada. Benvingudes i benvinguts a un nou programa de Fem Memòria amb la Conxita, la Carmen, la Dolors, la Rosa, la Quimeta, la Rosita i amb mi mateixa la Cèlia. Viatjarem de nou unes dècades enrere per conèixer com eren els hàbits alimentaris de les nostres tertulianes. Què menjaven, com cuinaven, l'accés als aliments, on compraven, i podrem adornar-nos i conèixer de primera mà com s'han canviat les coses al llarg dels anys. I com sempre, ens apassionarem amb les històries que volen compartir amb totes nosaltres. Comencem una vegada més amb un fragment literari que ens llegirà la Rosa, aquesta vegada de la novel·la Pa Negre, de l'Emili Teixidor, qui ens fa el retrat dels anys de la postguerra a través de l'Andreu, un nen que s'ho mira tot a través de la seva perspectiva. Ens narra la vida a la masia on els seus tiets treballaven pels amos conreant les seves terres i cuidant els seus animals, i on la vida de l'Andreu transcorre entre l'escola i els jocs amb els cosins, mentre la seva mare treballa a la fàbrica i el seu pare es consumeix a la presó pels seus ideals republicans com a roig. Rosa?
És que el pa negre que encara els donen de racionament no es pot menjar. Un cop va venir una pobra dona i em va portar un crostó d'aquesta mena de pa perquè em fes càrrec del que havien de menjar. Gairebé vaig plorar de pena. Era com un tros de carbó o de serradures brutes. Vaig pensar que la maleïda guerra arriba fins i tot a fer malbé el pa. Mata el pa i tot. Perquè allò no era pa. Allò era un pa mort, sense ànima i sense virtut. El vaig guardar, aquell mos de pa negre, no gosava llançar-lo, i el vaig posar als peus de la Mare de Déu del Canterano a la sala, a veure si els de dalt feien un miracle com el d'aquelles bodes quan Jesús va convertir l'aigua en vi.
Una veritat com un temple, Rosa.
Al darrer programa, us en recordeu, vam estar parlant de les fàbriques i del treball i van sortir moltes referències amb el tema de l'alimentació. I el que farem aquest programa és començarem com el vam acabar. No sé si us en recordeu, la Carmen ens va parlar del pa negre. Doncs començarem parlant del pa negre. Carmen, què ens pots explicar?
Bueno, el pa negre era un aliment de pa, com un altre qualsevol, però que se li tenia un respecte tan gran que jo me'n recordo que la mama, abans de tallar un tall de pa, primer se li feia una creu. I si cabia a terra, fins a petons li feia. I el raspallava i a menjar-me'ls. En fi, era un aliment, era el pa una cosa molt sagrada, que és avui, i que jo pues, el pa no el llanço, encara que sigui per fer sopa o pa ratllat, no sé. Ha sigut una cosa que m'ha quedat tan gravada el pa que és avui i encara no m'agrada veure pa que s'obri ni a la bessura tampoc. O sigui que el pa ha sigut una cosa que va ser molt de contrabando i que els pobres el tenien que menjar negre. Llavors pues, menjàvem altres coses. Per exemple, la mama, me'n recordo, que anava al matadero i agafava sang i la feia amb ceba. Mira. I estava molt bona. Després cap i potes, o sigui, gana jo no n'he passat. Ara, es menjava el que es menjava quasi bé per aquell temps.
Carmen, ens vas explicar l'altre dia, mentre es preparàvem el programa, que pa blanc sí que n'hi havia, pa de feina.
Ah, sí.
Explica'ns una mica
sí,
el que
sí,
deies.
Sí, pa blanc, jo me'n recordo que n'hi havia, ja ho crec, però és que era molt car i no es podia menjar. Llavors em menjava el capellà, em menjava el metge, l'alcalde i el boticari, quatre d'aquests del poble rics. Ara, jo vaig tindre la sort que tenia una amigueta que menjava pa blanc i de vegades en quan la seva mare, quan anava a casa seu, em donava un tall de pa blanc amb xocolata, que allò, bueno, quan arribava a casa meu, el meu germà deia, però quina sort que té aquesta nena, eh?
És veritat.
I tanta sort.
En referència a lo del pan, estava mirant i dice que en esta època hubo una subida tan grande de pan que por esto se hablaba de la escasez sí. del mismo, hasta un 40% de su precio de entonces. Claro. O sea que no todo el mundo podía comerlo.
Yo no me acuerdo cuánto valía el pan. A ver, yo era pequeña, me acuerdo de cosas puntuales, pero luego
Us en recordeu de què valia una barra?
No, jo no. Sé que no el podies comprar.
Això ah, sí. Això mateix, jo això també, sí. Sé que no el podíem comprar i es comprava el negre.
Jo sé que una vegada la meva mare m'havia explicat, m'ho havia explicat més d'una vegada, de que era quan jo començava de menjar pa, hauria començat de menjar pa, el que passa que no n'hi havia. I dic un dia, allà a l'estació de Cerdanyola, va veure dues monges que menjaven pa, i menjaven pa blanc. I ella va pensar, ui, si ara la meva filla em pogués menjar un tros. I se'n va anar allà amb les monges i els va dir, perquè jo anava amb ella, va dir, aviam si li podien donar un tros de pa per la seva filla. I una diu que no li va donar, però l'altra sí. L'altra n'hi va trencar un tros del que ella menjava i n'hi va donar. Això la meva mare m'ho havia explicat moltes vegades.
Molt bé. Escolta'm una cosa, Rosita, tu que vas passar la infantesa aquí a Ripollet, quins forns de pa recordes que hi havia aquí a Ripollet?
Ui,
pues bueno, i les altres, eh? El forn de pa que recordéssiu.
Bueno, o sigui, jo que recordo que la Rosalia, que n'hi ha molts que no hi pensen ja perquè fa molts anys que van tancar, que estava al carrer de la Salut, i al mateix carrer hi havia el forn de la Belda, que en dèiem. Sí. Llavors, en el carrer Nou hi havia la Salut, que el primer forner que va... Jo vaig conèixer el primer, es deia Celestino. Era un senyor que es deia Celestino. I per cert que aquest senyor, jo sé que n'hi havia, que hi anaven i els hi portaven farina, perquè hi havia gent aquí que tenien algun camp amb blat, o feien, bueno, feien tractes amb gent d'aquests que tenien blat. I jo tinc una amiga, que encara, per cert, que encara viu, i jugàvem, era veïna meva també, a més, jugàvem allà al carrer de casa, i un dia, cap a mitja tarda o així, la meva mare m'ha fet anar a comprar alguna cosa, i al sortir, ella portava un sac de pa, un sac de pa, que esclar, ja sabeu que de sac n'hi ha de molt grans i de menys. Era, potser hi havia 6 o 7 pans, potser, però esclar, allà la majoria eren pans rodons, llavors, eren pans de pagès, que en diem. I esclar, jo li vaig dir, vols vindre amb mi? Que la mama m'ha dit que vagi a, no sé on, potser buscar 3 unces de sucre, perquè abans anàvem amb 3 unces. I va vindre. I esclar, diu, bueno, jo el pa ara on te'l deixo? Deixa-la aquí a l'entrada, que teníem l'entrada prou gran. I bueno, ens en vam anar, vam estar una estona fora. I amb aquestes, que es veu que el meu germà també devia entrar, i va veure aquella bossa de pa allà, un sac. Mama, mira què hi ha aquí.
Els Reis han arribat.
I entra cap dintre. Ui, ell ja és clar. I entra cap dintre a veure amb la meva mare allà. Mama, mira què hi ha. I de la meva mare, mare de Déu, damunt tu has tret això. I esclar, bueno, mentrestant, no, això deu ser d'algú. I mentrestant vam vindre nosaltres. I esclar, aquella amiga meva diu, up, on és el pa? I esclar, la meva mare, vine, que el tinc aquí, vine. O sigui que això, tot això, ja us podeu pensar que era. Quina sort que ara tot això, els meus fills ja no ho veuen.
I tu, Quimet, explica'ns una mica la teva experiència.
Pues jo sí que vaig passar gana, mira tu, ho tinc que dir perquè va ser així. Em fa mal, de dir-ho, però va ser així, i ho vaig viure. Va ser uns anys molt, molt dursos. Jo me recordo com ma mare llenties les posava a remull, alguna vegada ho havia vist, no cada dia, però ho havia vist, i amb un ganxet li anava traient els cuquets que anaven sortint. I un cop estava netejada de cuquets, doncs llavors les guisava. Després recordo, per exemple, això que hem parlat de les cartilles de racionament, sí. Doncs moltes vegades no podies anar a buscar el que et tocava.
Quineta, perdona, explica una mica això de les cartilles de racionament, per si algú ens escolta i no sap ben bé què és.
Bueno, les persones grans tothom les ha conegut, sí. Ara la joventut poder no. Eren unes cartilles, doncs que era de l'estat, no? I aquella setmana deien abastos o no sé què era, i hi havia tanta sucre, havia vingut un carregament de sucre, bueno, doncs es repartia. Ara, si tu podies anar a comprar aquell sucre que tocava aquella setmana, per exemple, un quart de sucre, una quarta d'oli, misèries, però bueno, per anar passant, doncs a millor no podies anar a comprar-lo. I a millor anaves i deies, mira, no em posis la quarta d'oli, posa'm mitja quarta d'oli. i te'n portaves mitja quarta d'oli perquè els cèntims no t'arribaven per la quarta. Aquella mitja quarta li quedava pel botiguer que el venia a estraper-lo.
Apa.
I aquí, aquí hi havia... els beneficis que molts es van fer rics.
El negoci.
Molts botiguers es van fer rics. Sí. Pues era, era així. Me recordo que ja feia dies que no hi havia oli i la meva... Jo me recordo que ma mare em va posar un tros de pa amb, amb llarg de porc i em va posar una mica de sucre. Menja tu perquè els ossos necessiten greix, perquè com que hi havia poc oli, si és que les coses les feien sense oli.
Jo recordo d'això,
sí,
eh?
Sí. I va ser menjar allò i una angúnia em va vindre. Jo no podia, hi havia nanes com jo que se'l menjaven.
Ja, sí.
Jo no, jo no vaig poder empassar-m'ho aquell llarg, no, no m'entrava. No ni per molta gana que tingués. I referent al pa igual... El que hi hagués de racionament, si tenies cèntims, podies anar a buscar-lo, i si no tenies, doncs no. Doncs clar, al forner, aquell pa, el venia d'estraper-lo.
I l'altre dia que preparàvem el programa ens explicaves que molts dies t'anaves a dormir havent menjat...
Exactament. A millor, una nit, moltes nits, per sopar, una llesca de pa i un grapadet d'olives. I me recordo de les olives que eren negres, d'aquestes com d'Aragó.
De l'Aragó?
Sí.
Arrugades.
I sí, perquè deia ma mare, aquestes tenen molt d'oli. I a vegades me recordo la veïna que deia, los huesos trágatelos, porque también tienen alimento.
Ui.
Oh. Sí. Jo me'ls tragava, sí.
Sí, i me'n passava els pinyols. Ella era la castellana, la dona, i però jo me'n passava els pinyols. Bueno, pues mira, mai me van fer mal. I bueno, si te quedaves amb gana, doncs deia la mare, mira, dormint es passa, et quedes dormint i no te'n recordes. Mentida podrida. Perquè a mitja nit els budells et feia mal, et despertava. Sí. Doncs bueno, va ser uns anys molt d'usos, molt i molt, molt. Perquè tu veies al voltant teu que hi havia moltes nanes que estaven com tu, però veien altres que no, que estaven bé, i llavors és més dolorós. Jo ho vaig passar molt malament. Dels 8 anys als 13, 14 anys van ser uns anys molt d'usos.
Em vas començar a treballar, no?
Després, gràcies a Déu, també he tingut moments bonics a la vida. Però aquells anys van ser nefastos.
On vivies? A
Santa Coloma.
A Santa Coloma.
Van ser molt, molt, uh-huh, molt tristos. Uh-huh.
Esta palabra racionamiento, en el año 1939, por un decreto del Ministerio de Comercio, se prolonga hasta el año 1952. O sea, que aunque tú tuvieras dinero, no podías tener los alimentos que quisieras. Por lo tanto, la gente pobre no podía ni siquiera coger lo que el racionamiento decía, pero la gente que tenía dinero tampoco podía acceder a estos alimentos. Por eso el estraperlo.
Y bueno, y luego,
no,
después...
pero la gente de dinero sí, siempre pudo comprar de todo.
Pero cuando no había, ese racionamiento estaba
era más
ahí.
Caro.
Lo
era,
que pasa que por claro, debajo
era
manga,
más caro, pero con dinero siempre.
Por eso venía lo que hablábamos el otro día, de que tú nos explicarás de por dónde venían los alimentos.
Després ens trasladarem a l'extraperro i en parlarem una mica, perquè és un tema molt interessant i totes tenen coses a dir. Conxita, explica'ns tu que has viscut de petitó en un ambient rural. No és com la Quimeta, que era potser més ciutat i allà hi havia més necessitats.
Pues mira, jo de gana tampoc em vaig passar. No em vaig passar perquè a casa meva teníem un hort. I llavors pues fèiem les patates, fèiem els cigrons, els pèsols, la mongeta tendra i després la mongeta seca. Tenies de tot, ràbans, de tot. Tenies panotxes pel blat de moro, per les gallines... Es feia el que feia la collita. I després hi havia pues, una pomera, un presseguer i un peral. I després, a cada costat, l'hort era així quadrat, a cada costat hi havia avellanes i ametlles. I llavors tot això pues, ho recollies. Gana, en aquest sentit, no n'he passat. He passat gana de dir que pues, no podies menjar un tall de carn. Això era, bueno, impensable.
Ara, no lo feia, no?
Bacallà...
Quan passaves per alguna casa que em feien a la brasa?
Sí, sí.
Vaja.
El bacallà, a casa meva sempre hi havia a les golfes bacallàs penjats,
i anaves a dalt i tallaves. Pues ara vull fer patates bullides amb bacallà. Pues bueno, tenies unes cuetes allà, la meva iaia, jo no, perquè jo era petitona, tenies unes cuetes allà, i del bacallà pues es feien de tota mena, amb patates bullit, amb arròs, es feia amb samfaina.
Bunyols.
Bunyols de bacallà que estaven... I cuinaves pues, amb el greix, amb la mantega, perquè oli no n'hi havia. Oli no n'hi havia. Amb cuinaves amb la mantega. Amb la miqueta d'oli que podies aconseguir, el guardaves per, pues, per sucar el pa.
Però tu eres de terra, terra d'oliveres.
Sí, però no n'hi havia.
Però no n'hi havia.
No n'hi havia. No n'hi havia. Estava molt de... Mira, una vegada, jo recordo... Vàrem anar a fer una mica d'estraper-lo i ens va sortir el tiro per la culata. Sí. El meu tiet pues era molt senyor. Era un home que era molt senyor, era un home alt, molt guapo, i era, tenia molt bona planta. I vàrem anar, jo no recordo on, i portàvem una garrafa d'oli i em diu, assente't a sobre la garrafa, que quan passi la policia, els guàrdies civils... Com que ets petita, no diran res. I els guàrdies civils es van emportar la garrafa i no van tornar a fer mai més.
Ja no vam tornar a fer mai més.
No, no. I llavors jo recordo a les nits que...
Ho requissaven tot.
Tot, tot, tot.
Jo us explicaré una anècdota d'això de la Guàrdia Civil, que des de llavors... No vull... Bueno, los tres picos se me van a travessar. Pues la meva mare i una veïna van dir, ella tenia dos, un nen i una nena, i ma mare, jo i la meva germana, i van dir, anem a rebuscar patates, perquè era l'època aquesta.
Sí.
I els pagesos et deixaven, si estava allà el pagès, li deies, podem entrar? I deien, sí, però no m'atrepitgeu massa la terra, perquè després rondinaven una mica, però hi havien de bona fe i et deixaven. Sí. Bueno, pues van agafar un cistellet de patates d'aquelles petitones, i de quan en quan alguna, sota de la terra, sortia el morro, tu grataves, i sortia alguna de grosseta. I, bueno, i disfrutaves agafant aquelles patatones, després les bullien senceres, i, bueno, era un menjar.
Amb pell.
Sí.
Amb
sí, pell. Sí. Però, bueno, vam arribar i jo no sé si on van anar. I a mi em sona molt el poble de Montmeló, que van agafar a l'estació de Sant Andreu el tren i se'n van anar allà. I quan estaven a l'estació esperant el tren, va vindre una parella de guàrdies civils, i els va dir, ¿qué llevan ustedes en el cesto? Clar, el cesto restava al terra. Dice, pues mire usted, unas pocas patatas que hemos rebuscado en el campo. Dice, pues esto se queda aquí. Y dice, por favor, que son para los niños. Bueno, la dona, plural-li. Ma mare no tenia esperit, però aquella senyora sí que tenia d'esperit de parlar. Dice, y chito, que si no os quedáis vosotros también, ¿eh? Y tirar para adelante. Y diu, la senyora, diu... que es deia Manuela, me recordaré sempre, diu, ay, por favor, pero el cesto es que es nuevo, que lo he estrenado hoy, que deme, por lo menos deme el cesto, quédese las patatas, pero deme el cesto. El cesto se queda aquí y vosotros tirar pa'lante.
Però...
El cistell i tot es van quedar.
Però pensa, Quimeta, que els guàrdies civils també passaven molta gana. Eh?
Pues sí, aquest... però mira, aquest dia es van servir.
Passaven molta Venga, gana perquè quan no n'hi havia de menjar tampoc en tenien. I requisaven molt per la gana que passava.
Gana n'hi va haver tot arreu.
Perquè jo això ho sé.
S'aprofitaven del seu poder.
S'aprofitaven.
I passaven menys gana que tu.
I tant.
Però passaven molta necessitat.
No tant com nosaltres, ja t'ho dic jo.
Guanyava molt poc.
I tant. Bueno. Però tot el cas de l'Estat ha guanyat molt poc, aquesta gent. Eh?
Sí, sí, sí que és veritat. Sí, sí.
Hi ha èpoques que gana n'hi havia i qualsevol cosa que es pogués aprofitar per sortir de la gana, pues es feia servir, i en aquest cas...
Clar,
sí.
Clar. El sí. Poder que tenien el feien servir, però bueno, vale, queden les patates i dona-li el cistell a aquesta bona dona. Aquí li van robar.
Sí, el cistell.
Sí. Van robar.
Quines anècdotes.
I escolta, jo això...
I si anaves de bona fe, reparti la meitat per tu i la meitat per mi.
Sí. I perquè no això sí, ells per tenien economatos. La Guàrdia Civil per aquells anys, tots tenien economato, que sempre hi havia més coses que no pas el racionament que anava la gent del poble.
Jo també recordo de petita que, referent al pa, anàvem a comprar i deia una barra de quilo, no? I no arribava al quilo. Llavors et posaven la torna un o dos, segons com d'això, no? A casa també teníem un petit hort, que, bueno, el que has dit, Conxita, tu abans, no? Havia de tot, no?
De tot, de tot.
I també recordo que anàvem amb l'economat, teníem que creuar tot el poble, i allò em semblava a mi molt, no sé, era molt diferent a les botiguetes petites, no? Perquè hi havia molts pastatxos, com ara el supermercat, i a més et fiaven. I a mi m'agradava anar a comprar l'economat.
Quimeta, fem una petita pausa i la Quimeta ens explicarà la cançó que ha triat per aquesta estoneta.
Bueno, pues ja veureu que és El cerezo rosà que nació. Vale. Pues recordo, jo tindria uns 15 anys, que allà a Santa Coloma, jo em penso que era al carrer Sant Joaquín, que feien la festa major, i jo vaig estrenar un vestit de percal.
Carai.
La roba es deia de percal. Era de pobre, eh? El percal era la roba més senzilla que hi havia. Però era de percal. En coll de barco. Me'n recordaré sempre. Tenia coll de barco, ja veus que t'arribava fins aquí dalt. I era de color rosa, amb així estampadet amb flors blanquetes, saps? I bufadet, saps? Bufadet.
Que deies cancant?
No.
Semblaves
una nit. Sí,
però bueno, jo anava molt, molt, molt il·lusionada perquè havia pogut estrenar el vestit, saps? I anava molt contenta. Bueno, i amb aquella festa doncs, van tocar aquesta cançó. Bueno, i amb aquesta cançó doncs, vaig ballar, però després me va vindre a treure una altra, que era Veí, i dic jo no, em va treure a ballar, era Veí, i després m'hi ha penedit sempre, li vaig dir que no, i deia, i per què no, i per què no, pues per què no, i que no sabia ballar, i jo volia ballar bé, i m'hi ha penedit, i ara que aquesta persona viu també aquí a Ripollet, és casat,
ara t'estan escoltant,
no, és casat, i cada vegada que el veig, em fa aquella cosa de dir, per què no vaig ballar?
La Quimeta és bona balladora, bona balladora.
Era un veí, però jo pensava, jo tinc que estar... No, i em va saber greu.
I vas acabar ballant amb algú, almenys?
Sí, ballar sí, no em faltava ballarins.
No li faltaven pretendents, no li faltaven pretendents.
No, aquella època no me faltaven, ara
però,
sí me faltaven.
Cèlia, no eren pretendents. Ara se'n diuen, és el meu amic, abans era el meu ballador.
Molt bé.
Sí, I a més només hi podies ballar-hi quatre cançons, eh?
Més no?
No. O sigui, amb aquell noi hi ballaves un ball. Et deia, vens a ballar un ball? Vols ballar? I ballaves. Ballaves quatre cançons. Si t'agradava, o li agradaves, o t'avenies, llavors feies, però ui, aquí el poble si en ballaves més d'un, ja s'estirava una miqueta el coll.
L'escoltem? Thank you.
Bravo.
Que maca.
Que bonica la joventut.
Que bonica. Si haguéssiu vist a mi en 15 anys ballant aquest ball, bueno, disfrutava, mira, mira, que em transporta, eh?
Però t'hem vist ara ballar, eh? Ara també t'hem vist ballar.
I tant, és que no puc estar quieta.
I poniéndole la mano para que no s'acercara muy allá.
La barrera.
Això sí.
Jo la posava sempre, també.
Que ni dien que te volien arrambar i traies mig cul cap fora. Sí, sí, perquè deia, mira aquest, aquest vol arrambar l'àpid massa, eh?
Ara no ens podrem concentrar.
Si te trobes un així...
Pensant en el làpid.
En català deien a l'àpid, tu, no ho sé.
La pastanaga.
I com fos un d'aquests així tan, a la pròxima vegada li deies que no. Li deies que no.
Aquests eren pelagosos. Que s'han de riure.
Bueno, es canvien una miqueta de lo seriós d'abans.
Hombre, per això dic que es va passar molt, però va arribar una època, doncs, bueno, aquesta va ser bonica. Per mi aquesta va ser la més bonica. De 13, 14, 15, hasta els 18 anys va ser bonica.
Aportava la teva mare, també,
allà? Sí, 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 senyora. Sí,
noies, no? En parlarem. Sí. La propera...
Sí.
El proper programa parlarem d'això. Tornem. Hem parlat de que us fiaven a les botigues i de l'Estraperlo. La Carmen, que vivia a Sort, tu estaves molt a prop de França, explica'ns què passava allà amb l'Estraperlo.
Allà hi havia la Guàrdia Civil, que tenien una caseta, i, bueno, i cada nit allà estàvem vigilant, perquè la gent per als Pirineus venien, perquè les fronteres amb Andorra i d'allò la teníem molt a prop. Llavors, pues, venia la guàrdia, la gent, pobra gent, que s'havien marxat, per exemple, el dematí abans, i venien sempre de nit, passaven ells de nit. Portaven, tots venien, marxaven sequets i tots passaven grassos. Perquè sota la seva roba és de pena. Però sí, allà sí. Portaven el pa, si havien pogut comprar alguna cosa a França més barat que aquí, allà n'hi havia més. I és clar, tenien que passar per entre la muntanya, perquè si passaven per on hi havia la Guàrdia Civil els hi agafaven, perquè allò era contrabando i no es podia passar. I llavors, pues, van ser anys molt durs, i la veritat, sí, jo crec que aquí algunes vegades la Guàrdia Civil, pues, els hi agafava i s'ho quedava per ells, perquè inclús a casa, com que nosaltres estàvem allí, pues sé que farina, sucre i totes aquestes coses, pues mira, m'han donat això, però no m'ho han donat. Ho havíem agafat a la gent que venia cansada de caminar, perquè encara que sembli que no, però si són 20 quilòmetres o 15 quilòmetres i amb la panxeta buida com anaven aquella gent, pues és molt dur. I van ser anys
trist.
Molt tristos, eh? Que Déu mos en guardi, perquè ara estem tan ben acostumats tots que pobres de les nostres veïnades, perquè això mos escolten. I la meva filla diu, mama, no diguis més coses rares, que sembla...
No s'ho creuen.
I jo explico, diguem, de quan jo era petita, que de fa 70 i pico d'anys, o sigui que... Però que això ells... I els hem criat tan malament, perquè nosaltres vam passar justos les coses i després hem volgut criar-los tan bé que poder aquí també hem fallat una miqueta, que es pensen que tot és flors i violes. Sí, no,
cau del cel.
Sí.
Per això està tan bé que puguin sentir testimonis com els vostres i que vosaltres pugueu compartir tot això.
Sí,
perquè
no.
Les històries orals i la saviesa oral aquesta que podeu transmetre és l'única cosa que queda de tot
això. Això, és que això, la meva mainada, poder, ni siquiera m'ho han escoltat, això, a casa.
No, escolten.
No, és que jo això ja ni ho explico a casa, eh? A vegades el meu home deia, pobreta, aquell sí que es va passar molt, molt malament. Era de Càceres i allà sí que es va passar
molt malament.
Tenia 10 anys més que tu.
I tenia 10 anys més que jo. Més. Aquest, claro. Aquest hi explicava. I sé jo que a vegades, bueno, papa, això fa molts anys que va passar. Mira, sí, avui, sí. Què et sembla? Podríem anar aquí, allà?
Canviem.
O sigui, això, canviem de...
Buscant informació, amb la Dolors també hem trobat, realment, els anys durs van ser els anys de racionament, que eren del 39, que és just quan es va acabar la guerra, el 51, pico, més o menys. Sí. I l'any 45 i 46, especialment, els historiadors diuen que van ser anys duríssims, pel tema de que també va començar la Guerra Mundial, a més, va haver-hi molt problema amb les collites aquell any, i van ser anys de molta misèria.
Molta.
I és el que coincideix amb tot el que expliqueu vosaltres.
Sí, senyora, així va ser.
Dice que la leche se abastecía solo con receta médica, o sea, que no había, la leche no... Como ahora la podemos pensar que la tenemos en cualquier sitio.
O sea, te hacía una receta el médico y
sabes, se te daba esa leche porque te la recomendaba un médico. Y luego la carne, yo he leído también por ahí que sobre todo carne de caballo, de los caballos que morían en la guerra, en el ejército. Sí. I tota aquesta història, o sigui que...
Abans la Quimeta explicava el iogurt, que també...
Sí, jo me recordo que si ma mare m'ha donat... Perquè a mi m'ha agradat sempre molt el iogurt. Me'n donava un, era quan estava malalta. Si no, no podia haver-hi iogurt.
Ui, el iogurt. Jo recordo molt bé de que, parlant de la misèria, no?, que havies de tenir un envàs... Bueno, havies de tenir, no estaves obligat. El que tenia calés tenia un envàs o dos a casa seva per anar a buscar el iogurt. Tu deixaves el buit i et donaven el ple. Doncs jo recordo com si fos ara. Jo me n'anava a la granja Brau, que estava... Bueno, la granja la tenien en un altre cantó, però la tenda a la plaça 11 de setembre.
I era una lleteria, era una lleteria.
Era una lleteria. I allà anàvem amb una tassa pel carrer, tras, allà agafaven... Et tallaven el iogurt així amb un ganivet, ells, i saps, te l'abocaven a dintre de la tassa i tu, tota contenta, cap a casa amb el iogurt. Clar. O sigui que ara tot és pols, que no hi vagi una mosca, que no, si que hi ha una mosca la treies i...
Ja està, no passava res. I endavant.
La treies i ja està, com
les llenties.
Sí, ara jo per dir que gana, no, la veritat, jo per gana no. El que tot això... A mi m'ha marcat molt perquè veia que era tot el... O sigui, anar a buscar mitja presa de xocolata, ja em direu a mi, mitja presa de xocolata. O sigui, un trosset de pa, mitja presa de xocolata, vull dir, tot això... Bueno, depèn del caràcter també. Jo, des de l'algú, quan hi penso, és que ploro, no puc tirar endavant. Deixo la paraula amb un altre perquè...
Rosa, tu quedaves tipa amb mitja presa de xocolata i el trosset de pa?
Com que no n'hi havia més...
Pues quedaves en gana.
Claro.
No, bueno, o sigui, en tema, sí i no. Però vull dir, tu pensa que si jo hagués passat gana a casa meva, no sé com haurien estat. Jo recordo molt bé que el meu pare no es va començar a engreixar fins que va tenir el pa que va voler. Perquè, mireu, voleu que us digui una cosa. Anava a buscar el pa a la meva mare a la tarda i anava molt a Cala Rosalia. Perquè per
on estava Cala Rosalia? Explica'ns-ho.
Estava al carrer de la Salut.
Sí, sí.
Vale. Bueno, doncs anava allà a buscar el pa i, a veure, agafava una barra de pa, no? I allà esperant el pa, aviam. Aquest tros pel papa per demà esmorzar. Aquest tros pel papa per demà dinar. Em quedava poquet. Aviam, traiem-ne un tros pel papa d'esmorzar. I el feia més petit. El de dinar també el feia més petit. I llavors, d'aquesta manera, n'hi havia una
per tots.
Llesca per mi. Llavors ja va vindre el meu germà. La meva germana, tot això ja no ho ha viscut.
Clar, perquè van ser aquests 10 anys, eh? I si ja vas tindre germans més tard, sí. Doncs...
El meu germà, jo crec que ni ell se'n devia recordar, ara ja no hi és. Però la meva germana, tot això, quan a vegades li explico, va, deixa'm estar.
Una mica, o sigui, vivíeu com el dia a dia, anàveu a comprar el que necessitàveu en funció dels diners. Abans parlàveu de que us fiaven a les botigues.
Sí. A fiar.
Sí, amb la...
A casa meva, a fiar. Havíem d'anar a fiar, quan cobrava el meu pare anàvem a pagar i així anàvem.
Nosaltres anàvem a l'Economato, a Barcelona, La meva mare se n'anava al dematí, era jo petita, m'anava jo amb ella.
Perdona, l'economat, perquè el teu pare treballava a la
Renfe.
A la Renfe, vale.
I llavors teníem economat i podies treure pues, el que tu et volguessis gastar, que tu poguessis gastar, no? Pues, portava xocolata, si ens faltaven cigrons, perquè els cigrons que havíem fet nosaltres s'havien acabat i no ens arribaven. Bueno, lo que fes falta, va callar. I tot això ho deixàvem a fiar. Bien, i llavors, quan era el dia de cobro, pues, al meu pare pues, li descomptaven el gasto que havien fet. I cada mes era així, un mes rere l'altre era així. I al poble... Pues a les cases que, bueno, la casa que nosaltres anàvem era d'una senyora que la meva àvia li havia fet de dida d'aquest nano, si no s'hagués mort. I llavors ella li deia, Maria, lo que tu, Maria era la meva àvia, Maria, lo que tu necessitis. I sempre tot ens ho donava a fiar. Hi havia mesos que com que descomptaven lo de la Renfe, lo que tu havies fet a l'economat, no t'arribava per pagar. No passa res, ja m'ho pagaràs el mes que ve. I era una cadena, saps?
Però que no costa...
Cobraves per pagar.
Anda que no costa poder donar la volta, pagar i arribar a tenir un altre. Jo havia viscut molt bé, això, a casa meva.
Doncs pues això era, això era, sempre era així.
Això
sempre.
Havia viscut molt bé.
Hablando de lecherías del pueblo, te voy a nombrar varias y tú vas diciendo si es verdad o no, porque patrimonio no lo ha pasado. La lletería Brau, también. Que tú has dicho que estaba al carrer.
Sí, era la botiga la tenien a la plaça 11 de setembre, que sempre n'hem dit la plaça Vella, nosaltres. Val. És allà on hi ha el Teatre Auditori. Sí. Tothom la coneix.
La lleteria de la Marcelina.
També, la lleteria de la Marcelina va començar, era una dona que va anar a buscar també allò que dèiem, per poder guanyar algun calaró, anava a una granja i anava a buscar, i va començar amb 5 litres de llet.
El dia?
Ella duia. I anava per les cases a passar amb una mà, duia la lletxera i una mesura petita, de quart de litre o de mig litre, molt petitona, que esclar no podia anar amb les tres, amb la de litre, la de mig i la de quart, això no podia anar.
En quin carrer hi era?
Ella, bueno, al carrer Calvari.
Val. Luego diu la vaqueria de l'Antoni Noces.
També.
El carrer de la Palma, diu aquí.
Sí, exacte. Sí. El carrer de la Palma ja sabeu quin és, no?
No.
No? El carrer de la Palma no sé.
Ah, sí. Luego, la lleteria és de llet de cabra. Cal la motxilla.
Cal la motxilla, que també està...
Venia amb mató, a més.
Nuc de Tetuán era.
Sí. El cal Xic Benet.
A cal Xic Benet, també.
A on és això?
Xic Benet... Era el carrer Nord...
Carrer Nou.
No, ara confonia. Sí, el carrer Nou.
I el Joan Sánchez, el xerreira...
També, aquest era el carrer
Padró, no?
De la doctor Figuerola... No, Figuerola no. Jaume Lacomà.
Carrer Padró, diu aquí, no sé. No? Bueno, pues...
No, el xerreira, no.
A veure, quin carrer has dit?
Jaume Lacomà, o bé el... Sí.
Magallanes o...
No, Magallanes no, ni a l'art. És el que travessa quan s'acaba el duc de Tetuán, llavors, és el que hi ha els hermanos.
D'acord.
El que hi ha els hermanos.
Sí.
Era el doctor Lacoma.
I quan anàveu a les lleteries...
Ah, i us heu deixat l'Albertina.
Mira, aquesta l'apuntarem, ho passarem per aquesta.
Jo anava dient a Cal Albertina i ara no ho diem.
Tenia molta gent... Hi anava molta gent també a buscar la llet a casa d'Albertina.
I la llet l'anava a buscar...
Teníem vaques.
Però l'anava a buscar tot amb el pot de recollir.
Sí, jo tenia una
lletxera.
Una lletxera. I anàvem a buscar la llet. Era molt bona, també. Es tenia que bullir, no com ara, que l'escalfes i ja està. I tenia...
I vagilar que no et vessi.
Això. I quan se refredava... Hi havia dies que sortia un tel...
Una nata.
Una nata.
Tot això, a la mainada els hi posau al cim del pa amb una mica de sucre i s'ho menjava molt bé.
Això m'ho feia la meva àvia i era boníssim.
Això, sí. No sempre tenia la mateixa nata.
No, perquè és que depèn de l'escassès de llet.
Jo ja a vegades li deia a l'Albertina: Albertina.
La bateixaven.
La batejaven, sí. Albertina,
amb aigua. Amb aigua.
La teua llet, una nata. Sí. Ah, sí que bé. Sí. Però altres vegades també li tenia que dir: oi, escolta.
Aigua pura.
T'has passat avui.
A mi m'han dit que diu que abans de munyir les vaques, perquè abans es feia tot a mà,
sí,
els hi donava molta aigua a les vaques.
Sí, perquè fessin més llet.
I llavors, una estoneta abans, i llavors, clar, també ajuda. Entre això
i l'altre,
i si anàvem molt justets, pues no, la farem allargar una mica.
Era bona la llet de l'Albertina, la veritat, sí. Sigui dit, vaig estar molts anys anant a buscar la llet allà.
I l'altre dia que preparàvem el programa també explicava una cosa que em va sorprendre. Vull explicar, expliqueu una mica les rifetes aquestes que feien al mercat. Expliqueu.
Les rifetes, pues això, mira, també una altra vegada la misèria. O sigui, rifaven mitja dotzena de plats.
Perquè no teníeu estris de cuina, no? N'hi havia
no,
poquets.
No, que va, bateria sencera ni hablar. Vull dir, quan s'afuradava, que eren d'alumini.
Jo la vaig anar a comprar al CEPU.
Al CEPU Barcelona.
A Barcelona, amb les dues nenes ja. Vale. Però vaig comprar una bateria.
Ah, carai.
Oh, que bonica, no. Per dins tota blanca i després una de flors que tenia per fora. Escolta, cuidado, que les tapadores eren d'alumini, no d'alumini, perquè estan maquíssimes, és que encara les tinc, i a vegades, pues, les paelles i així, per, pues, mira, els agafo, i estan encara brillantes d'aquells anys, o sigui que era, que dic el mateix que el menjar, poder sí que menjava un poc, però el que menjava, no sé si és que teníem tanta gana que mos feia aliment, encara que no en tingués tant, però les coses també eren bones.
Era per molt començar, bona. Les gallines ja les criaven a l'aire lliure.
Sí,
no hi havia el menjar que ara tenen. No els hi apaguen el llum perquè tot el dia i tota la nit menjaves un ou, anda que sí, que el podies veure.
Home, no, sí. Ai,
un foradet amb un cantó i un foradet amb l'altre.
I tu saps que feien el pollastre, el gall i aquest, cuidado, que té que ser per la festa major.
Sí.
I aquest per Nadal. Sí. Llavors no tenies cap problema quan arribava Nadal i quan
matabes
arribava la festa major.
Aquell gall.
Tornem a les rifetes, encara no ho ha acabat d'explicar,
sí,
la Rosita.
Sí, això és molt important. I l'única manera de tenir mitja dotzena de plats iguals. Almenys jo recordo casa meva. Jo ja vaig començar a tenir una mica més bé, però la meva pobra mare... Bueno, en fi. Compraves un numeret...
A qualsevol botiga del mercat?
No, a totes no.
Explica'ns-ho.
Hi havia una paradeta que la tinc ara present, aquella paradeta, a la plaça Vella, Tot t'estic parlant de la plaça Vella. I compraves el numeret aquell, i mira, si tenia la sort que tocava, que no anava ni amb els cegos, ni amb res, quan ja els havien vengut tots, tal dia rifarem, posaven la mà allà dintre, i treien un, i et tocava tu. O amb aquella, o amb l'altra. I així, pues, mitja dotzena de plats, un dia hi havia un pot, un altre dia hi havia mitja dotzena de gots, i les tasses, i així...
I participàveu, recordeu, les altres, de les rifetes?
Jo no, de rifeta no, però jo me comprava d'un a un.
Sí,
d'un a un. Sí. Si una setmana em podia comprar dos plats, me comprava dos. I una altra setmana un, doncs un. Me recordo que vaig comprar un joc de te, que llavors, no sé, que era
allò. Para que lo quería si no se tomaba.
Sí, però sí, però era com un luxe, com tindre allò tan bonic platejat del voltant, que em va costar un ull de la cara, però vaig pagar plaços. Me'l vaig apartar i encara el tinc. I és bonic. I quan, mira, quan la meva filla estava malalta o els crios, que no sé, els hi feia el caldet i els hi donàvem aquella tasseta de que brilla i tan bufona, mira, i s'ho bevien, jo què sé, i només li feia servir per
sembla
això.
Sembla que estigui més bo.
Sí, el tassó aquell, castellà a la vitrina, per coses així, perquè després no el vaig fer servir mai per res, ni com te feies les mantalets aquells, recordeu, el juego de té. Quina tonteria.
Sí.
Tu i jo.
Eren més tontes que anar a peu.
I
no els havies fet servir mai. Després els fets servir per draps, per altres coses, però era el romanticisme d'aquella època.
I realment això de les rifetes que explicava i dèiem l'altre dia, no, era també bueno, un tema de com fer diners. Les botigues d'aquesta manera també feien diners, perquè malgrat tinguessin botiga, tampoc
anaves a comprar anaven més. Sí.
Llavors, bueno, tothom s'inventava els seus trucs i les seves coses com per fer diners.
Jo hi havia una senyora allà que era molt gran, que era una mestra de les manualitats. Era una meravella aquella senyora, sempre la recordaré. Inclús he fet algun escrit a vegades que he anomenat el seu nom, la senyora Serafina.
Ah.
Perquè són coses que te queden. Pues fer unes nines, només comprava el tros del cap i li feia els pastís com de princesa, jo no sé d'on ho treia, li feia els tirabuixons al cabell de mitges, de restos de mitges, no sé com ho feia, però una preciositat, i les rifava. I passava allà doncs, cada setmana o cada... I tothom volia aquella nina per posar-la al llit.
Ara que has dit dels restos, que no es tirava res, una cosa que va explicar la Conxita que em va sorprendre molt l'altre dia, explica-ho.
Bueno, pues és lo que és la basura. Jo, les escombraries. Jo no vaig conèixer lo que era les escombraries fins que vaig vindre a Barcelona. Sí. Perquè s'aprofitava tot. Tenies gallines, tenies pollastres, tenies conills, i ho aprofitaves, no es feia malbé res. I després, de tot el que quedava, es posava a fora al pati i es deixava que es podrís. I era el que es tirava als camps, la bona que es tirava als camps.
Sí, senyora.
Barrejat amb la comuna, amb el que treies de la comuna.
A los excrementos tu.
I de cavallos, que hi vas a buscar, excrementos
Conxita,
de cavallos, hi vas a
Conxita,
buscar.
Conxita, i digues, el paper, què fèieu del paper? Perquè nosaltres...
La Carmen es tronxa.
Jo recordo que les paperines, si anaves a comprar 3 unces de fideus o el que fos, les obríem i amb un ganxo que hi havia al lavabo penxava al vàter. I aquest era el paper que teníem.
O paper de diari.
O de diari.
O de diari.
I no feu aigua.
Si no havia ni...
Representava que aquell era millor que el diari. Perquè el diari deixava tinta.
Sí, i aquell era net.
Per això dic que no es feien escombraries, s'aprofitava tot.
No havia plàstic, no hi havia bosses de plàstic.
A Ripollet, jo recordo, quan vine, recogien les escombraries en un carro. Iba un senyor, tu dejaves en la puerta, i el senyor passava con el carro, i cataclaca.
Però tu ho deixaves en una gallada.
Però clar, però això és molt més ecològic que el que es fa ara, que es tiren tots els plàstics, tots els embolcalls i tot, en el mateix lloc.
Sí, bueno, però a vegades la gallada la deixaves a davant de casa i l'havies d'anar a buscar.
Bueno,
i si hi havia algun de lleis, tu, la teva, la millor estava una miqueta més bé i te'n deixava...
Una altra que no...
Amb cucs i tot.
La picaresca.
Jo recordo el ball de... Bueno, la barriada de pagès d'allà a Cardona, pues que rifaven un bé.
Imagina't.
I em vaig quedar, quan era joveneta, dic, que rifen? Diu, mira, un bé.
Un bé i tot.
Aquí la rifen per Sant Antoni. Aquí a Ripollet. Sí, rifen un bé per Sant Antoni.
Noies, fem una pausa per la segona cançó, que l'ha triat la Rosita.
Ui, és aquell tango que jo havia ballat tant, Volver.
Molt bé.
Que a mi els tangos sempre m'han agradat molt.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada,
que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Que s'acaba. No.
Bueno, noies, vosaltres us en recordeu del pregoner? Heu viscut
sí,
el pregoner?
Sí, sí, allà, perdona.
El Sereno.
Sí, l'Alguazil.
I el Sereno.
Pues allí a Marçà pues sortia i a les cantonades. A les cantonades es posava i anava pregonant, tocava la trompeta, la gent sortia als balcons o a la finestra o baixava al carrer i deia, a tal puesto ha arribat la sardina. A tal puesto hi ha vingut sardina, han vingut cintes, han vingut... lo que puguin. Crancs, crancs, que llavors n'hi havia molts, crancs. Després, la, a tal puesto, pues, no, melons no. Melons no, no ho pregonava. Pues ho pregonava tot. S'ha de, com, s'ha de pagar això, s'ha de vindrà l'altre. Ho pregonava tot.
I amb una cantarella, amb una cantarella?
No, no, no. No,
no, no, ell perdona, era... Conxita, pues estava de sort. Menys mal que m'has dit que també s'ha de pagar, perquè aquí de la sardina no en parlo.
Què deien aquí?
Aquí, a la contribució, el dret d'això, sí, el que té l'hort allà, perquè per tenir un hortet també havien de pagar.
De tot, que, de tot, de tot, de tot, que... de tot. No. Sí, 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 sí.
Allà a Cardona, doncs també, bueno, el pregoner doncs donava les notícies, la, les activitats, el que es feia. Feia gràcies.
Sí,
bueno, era una era mica la, l'altaveu de l'Ajuntament, sí, i de la cosa pública,
sí,
no?
Sí. El meu era, poble arribava, sí, un camió amb mantes, llençols, i passava el pregoner i també ho deia. Això del Sereno que deies tu, això era ja...
Era la nit,
això, no? Això, Salona, això no. Ja era més cap enrere, aquí, més cap enrere, aquí. Sí. Sí. Més cap aquí, no?
El Sereno enrere. Jo era una joveneta quan teníem el Sereno. I després va desaparèixer.
I després vosaltres heu viscut això dels punts, els punts. A casa meva, el meu pare, doncs, en teníem que anar a l'Ajuntament i llavors pregonava de tal dia a tal dia, doncs s'ha d'anar a l'Ajuntament a cobrar els punts. Els punts era una cosa que va sortir de l'Estat. I ho donava, sí, l'Estat.
Ja ho deixem perquè m'estan avisant que ho hem de deixar. Jo sí que aquesta vegada us vull donar les gràcies, sobretot a algunes de vosaltres, que sé que no ha estat fàcil recordar segons quins
moments,
perquè algunes de vosaltres ho vau passar malament i l'altre dia preparant-ho va sortir una mica el tema i jo especialment us vull donar les gràcies per haver-ho pogut compartir amb tots nosaltres. I la Rosa us s'acomiadarà de tots vosaltres.
Amics i amigues, hem arribat al final del programa d'avui Fem Memòria. Ens acomiadem de tots vosaltres, com sempre, la Rosita, Quimeta, Dolors, Carme, Conxita, Cèlia, jo mateixa, la Rosa, el Toni Miralles, que una vegada més ha fet possible aquest programa, i a tot l'equip de Ripollet Ràdio. Ens tornem a trobar d'aquí 15 dies amb més notícies, històries, anècdotes i rialles. També us volem recordar que demà dijous, dia 18, de 10:30 a 12 hores, hi haurà un taller de relaxació que es parlarà del maneig de l'insomni i de l'estrès al Casal d'Avis de Ripollet. Recordeu, obert a tothom. Adeu, fins aviat.
Adeu.
Adeu, adeu. Palabra es nuestra palabra. Sus latidos no es trabo. Si en lo pequeño está la puerta. Si hacia lo simple anda la destreza. Volver al origen no es retroceder. Quizás sea andar hacia el saber.